Ja, notícies a partir de les 12.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
I 5 minuts, encetam ja la tercera i darrera hora de programa i vos volen comentar un altre robatori que no té res a veure amb el de les xocolatines que tant ens va agradar fa només uns dies. Aquesta vegada han trobat el lladre gràcies als auriculars que havia sostret.
La policia local de València ha arrestat un home acusat de robar a un vehicle després de poder seguir-lo en temps real gràcies a uns auriculars sense fil que acabava de sostreure. Els fets van passar aquest diumenge quan uns turistes van denunciar que algú havia trencat la finestra del seu cotxe de lloguer i s'havia enduit tot el que havia de dins. Maletes, roba, ordenador portàtil, una càmera, fins i tot. I també uns auriculars en sistema de geolocalització.
I hem de dir, però, que a partir d'aquí la investigació va fer un gir clau. Els agents varen poder rastrejar la posició d'aquests auriculars en directe seguint el recorregut dels sospitosos per diversos carrers de la ciutat. Amb aquesta informació, la policia va desplegar un dispositiu per localitzar-lo. Finalment el varen interceptar quan intentava accedir al seu vehicle al carrer Bilbao.
A l'interior del cotxe, els agents van trobar-hi precisament totes les pertinences robades, que després van ser reconegudes per les víctimes. El presumpte lladre va ser detingut immediatament per un delicte de robatori amb força i traslladat a dependències policials. Un cas que posa de manifest com la tecnologia pot convertir-se en una aliada inesperada, fins i tot per resoldre delictes. No sé si vorrà passar qualque cosa semblant abans, a primera hora ja vos no ho han fotut d'aquesta pregunta, no, però jo no la penso tan fora de lloc, perquè de vegades a mi que m'han robat el telèfon, la geolocalització te serveix per sabrones, tot i que tot d'una que tu fas servir aquesta geolocalització, o sorpresa, t'aturen el mòbil i no hi ha manera de trobar-lo. En els auriculars ha anat diferent perquè els lladres no se'n va tema o els auriculars estan sempre geolocalitzats.
Clar, més enllà d'això, jo sí que deia que hi ha lladres que per ventura són una mica poc espavilats o poc vius, o que tenen poca pipella, no? Perquè així com està augmentant la ciberdelinqüència, és veure que hi ha lladres, i n'hem vist un parell de casos en aquests darrers dies, que són una mica poc vius, per dir d'alguna manera. I en aquest cas, ell, aquest lladre, no va tenir en compte, no va preveure que el podien seguir. Que era tan fàcil com llevar Bluetooth, no?, dels auriculars i ja estava.
Home, amb l'adrenalina del robatori, d'anar-les totes, de tenir...
Arrencar a córrer.
Evidentment no va caure que els auriculars tenien el Bluetooth i que per aquesta raó el varen enxampar. De totes maneres, no m'agraden els auriculars inalàmbrics. Aquesta és la conclusió que podem treure després.
Ara ella, del tema d'avui, Marta Grau, dos punts. No m'agraden els auriculars fora fils.
Tinc una guerra declarada, és veritat, eh? No sempre van bé, s'espanya la connexió, és com donar donar una passa endavant cap a la modernitat que a vegades te resisteixes, no sé. Mira, avui estic nostàlgica, i no perquè en aquest cas han servit molt per trobar el lladre, que han estat molt útils, però
home,
no sóc fan d'aquests auriculars.
Vam començar per un tema estètic, que és que quedaves com a molt modern amb uns auriculars sense fil, però ara que ja s'han normalitzat, allò estètic torna a ser dur els auriculars o gegants, com els nostres d'aquí de ràdio, com aquests que tenim aquí, que tu vas pel carrer i te trobes a joves que van totalment aïllats amb aquesta espècie com a de frontera o de murada que se creen, o si no, tornen els auriculars amb fil. A mi és que els de fil m'anaven molt bé perquè jo no els perdia. Jo és que ja n'he perdut un parell d'aquests que són com un botonets, i clar, no pot ser una conja que té tendència a perdre coses, vulguis que no, si van fermades amb una cordeta, com quan anàvem a la guarderia, molt, molt millor.
No, i aquests auriculars tan petitons que van...
Petitons, no com aquests, eh?
No, dic els petitons que van dins sobre com si fos un pinganillo. No sé si acaben de fer que tornem una mica més sords, perquè com que el dus a de dins el canal auditiu, i fins i tot també pens que si no està adaptat a la teva, en el teu forat, són bastant incòmodos. Sí, no posis aquesta cara, és que jo no n'hi ha cap que m'estiguen bé, perquè tots me són grossos.
Ok, no, mai hagués...
Després d'aquesta tesi...
De veres, com sempre, me deixes fora paraules. No està adaptat en el teu forat. Crec que era una frase...
Ai, mira, si
no, jo ara m'arroto, crec que era una frase que jo mai te sentiria pronunciar en directe.
Però, ja la tens.
Avui era el dia ha arribat avui.
Tenim aquest titular, però també tenim d'altres que són interessants i estrenes importants que just se celebren avui. Però tenim una música per presentar-lo. Lighter than a mile, I'm crossing you in style. Someday,
old dream. Qui veig en pantalla és Errol Flynn, l'actor, l'estrella nord-americana de Hollywood, que sense voler va passar per Mallorca perquè era de lluna de mel, hi va haver una tempesta, se varen equivocar de camí i varen acabar a Pollença. I la resta ja és història. Una història que aquesta casa, IB3 Ràdio, vos explicarà a través d'aquesta nova sèrie de podcast que s'estrena avui. Des de les 9 de matí ja he penjat el primer capítol, que se diu Divas i Divins, històries de les grans estrelles de Hollywood que varen passar per casa nostra.
I comença precisament amb aquest actor, Errol Flynn, que com tu bé diries, Xisco Nadal, era un autèntic foc encès,
que
va atracar aquí amb el seu vaixell, el Zaca, aquí veiem just aquí a pantalla i que descrivim pels oients, un vaixell que va ser mític perquè va romandre al port de Palma durant molts de mesos i allà passava pràcticament de tot perquè se feien algunes de les festes més sonades de la història del planeta. Ell era, de fet, els personatges que han pogut entrevistar en aquest podcast el descriuen com un pirata, perquè la manera de viure, la manera d'entendre la vida, la manera de comportar-se era la d'una persona que no entén de lleis, de normes, ni d'estereotips, ni molt manco.
A partir d'ara, cada setmana, cada dimarts, a les 9 de matí, se penjarà un nou capítol de Divas i Divins, aquesta nova aposta pel format podcast que se fa des d'aquesta casa, presentat per Marta Garau i Xisco Nadal, que
se m'ho fa raro. I sí, estem fent autopromoció.
Feim autopromo, ja que tenim aquesta estoneta, durant 8 setmanes. Per allà passaran Errol Flynn, Ava Gardner, Lauren Bacall, Sara Montiel, Concha Velasco...
Algunes de les divas i divins més rellevants d'aquest segle XX.
I un 8è capítol, que ja ho hem anunciat
no,
per tot on ens
no
han convidat a fer promoció, que no bastant nosaltres, un darrer capítol sorpresa, perquè seran 7 persones que, si t'haguéssim volgut entrevistar, haguéssim hagut de fer servir una ouija, però el darrer capítol de Divas i Divins és una diva viva que ha volgut parlar una hora
que no és que sigui molt viva, que també és viva ella, sinó que està ben viva.
Havia entès que deies que no era viva i dic que no era viva de llesta i dic, per favor, no comencem a insultar a la gent que mos ha cedit el seu testimoni. Però bé, que estan molt contents. Ja teniu el primer capítol penjat en el servei a la carta d'IB3. Només heu d'anar a la pipella de podcast Divas i Divins. Com va dir l'altre dia la meva directora, és molt fàcil arribar-hi perquè hi ha una foto que no té pèrdua i vora una diva allà i només heu de clicar i escoltar aquest primer capítol. Esperen que vos agradi.
I jo ho desitjam de tot cop perquè hem dipositat tot el nostre esforç a la manera de fer-ho. Són les 11 i 13 minuts. Ara és moment d'abordar altres realitats, en aquest cas, que no deixen de ser sorprenents i que també preocupen. Atenció, la davallada dels divorcis a Espanya, que potser no respon a una millora de les relacions ni molt manco, sinó a una qüestió econòmica.
Exacte, Marta, segons les darreres dades publicades, l'any 2025 se varen registrar 84.424 divorcis, un 11,7% manco que l'any anterior, que l'any 2024, però resulta que els experts apunten a un motiu ben diferent darrere aquesta caiguda dels divorcis, i és el cost de separar-se. En un context marcat per l'encariment de l'habitatge i el cost de la vida, moltes parelles resulta que no es poden permetre mantenir dues cases, dues llars.
Perquè, Joana, divorciar-se implica duplicar despeses, lloguer, hipoteques, subministraments, manutencions i, en molt de casos, també assumir costos judicials que poden ascendir a milers d'euros. Davant d'aquesta situació, creix un fenomen silenciós, parelles que continuen convivint sota el mateix sostre, però amb vides completament separades.
A les Illes Balears, de fet, la taxa de demandes de divorci es manté per damunt de la mitjana estatal, fet que posa encara més de manifest la tensió entre realitat social i capacitat econòmica. Per poder entendre millor aquesta situació, avui ens acompanya l'advocat, expert en dret de família, Carlos Roig. Carlos, bon dia.
Hola, bon dia.
Unes dades que mostren una davallada dels divorcis, però, com deien, no significa que les parelles cada vegada s'aduguin millor ni molt manco, sinó que a vegades no és possible, a vegades no és possible arribar a aquesta formalització legal de la ruptura.
Marta, això és un arbre que té moltes branques. Per començar, jo volia començar la introducció perquè el meu company m'han dit fer un recordatori a la família del ministre Bolaños, a sa mare i a son pare, eh? Però no ho faig, perquè això s'ha canviat en la llei orgànica 1/2025. És a dir, que aquesta llei, xerrarem de les dues coses, ha canviat, ha creat una imatge que se diu el MASC, Medidas de Aseguramiento y Solución de Conflictos, que t'obliguen, antes de presentar una demanda, a fer un burofax a l'altra part, iniciar negociacions, hi ha un plaços, etcètera, etcètera. Què passa? El advocat de família sempre han començat fent una negociació, que significa, bé, el meu client, la meva clienta, jo li envio una carta o un correu electrònic a l'altra part, diguent-li, mire, la senyora ha vengut per això, i començam, ell me diu, el meu abogat és fulanito, i arreglam el tema. Ara tot això està institucionalitzat, que significa que és obligatori el burofax. Pot passar que el burofax no el recoesqui. Pot passar que estigui un temps i després demani abogat d'ofici. Tot això t'allargui el procediment. És a dir, el tema econòmic, després ja ho xerrarem, però el que te fa és que t'allarga molt el procediment i t'obliga bueno, el client potser no té, no veu els nins, no pot posar unes mesures urgents perquè potser, bueno, a Mallorca és un impuesto, a dos puestos a Espanya, que se pot presentar. És a dir, aquesta llei te diu, tot és obligatori per mas, menys això, això i això. Què passa? Que a Mallorca, amb molt bon criteri, na Chloé, la jutge de família, amb una reunió de jutges, va dir, si són mesures urgents en nens, podeu presentar la demanda sense tenir que passar per estupa d'això. Però en el resto d'Espanya, pràcticament no. És a dir, que aquí tens que a cada província hi ha una llei diferent. És a dir, és una torre de Babel al·lucinant. És a dir, que jo, si me separa aquí, és d'una manera, si me separa a Bilbao, és d'una altra, a Càceres, és d'una altra manera, hi ha unes normes, és a dir, una locura. Tot això és gràcies al senyor Bolaños. I a part d'això, després aquest senyor ha modificat tot el que és el funcionament dels jutjats. Antes jo anava en el jutjat número 3, que era conca meva. És a dir, Antoni duia el número 3, tal, tal, se jutge, secretari, tu entraves, bon dia, mira'm com està això. Ara no. Ara han creat una espècie de gran sala on funcionaris que antes duien desaucis ara duien execució de família, que no en tenen ni idea. I tot això retrasa.
Però, Carlos, més enllà de tot això, de la paperassa, que també ja és, per la vostra experiència com a advocat, diríeu que mos separam i divorciam millor, de més bones maneres, ara, o no?
Bueno, a veure, els matrimonis són... Sí, no, però els matrimonis és un reflex de la societat. És a dir, el que deu abans és a dir, el tema de l'habitatge aquí és un càncer brutal. És a dir, tens una família normal, un salari de 1.800, 2.000 euros, 1.500, 2.000 euros, amb dos nins, amb una hipoteca, amb un col·legi, i han de presentar un divorç. Amistós o no amistós? I què passa? Que el domicili conjugal en aquí s'adjudica. Què fa l'altre? Ha de llogar una habitació a la plaça de les columnes per 550 euros d'entrat a banyo i com veuen els seus fills, que han de dormir damunt la llalera. Això és un tema important. És a dir, l'article 96 diu el domicili conjugal s'adjudica en el cònyuge que tingui la custodi o bé que sigui el més necessitador de protecció. Però si hi ha custodi compartida, que avui en dia va en bicicleta, ha jutjat de fer encaixe de bolillos per veure qui se queda a casa. Tu vas comprar una casa fa X anys amb una hipoteca, deus una borrada d'hipoteca i si la vens no te queda un duro per comprar res. És a dir, això cada dia, cada dia. És a dir, els cots de bogeat no han variat, és a dir, més o menys t'adaptes en els clients. Perquè
és que segur...
ara el tema és com ho fem.
És que estic segura, Carlos, no és la primera vegada que ho abordam al programa, que molta gent ja, davant aquestes xifres, davant la impossibilitat d'accedir a un habitatge, viu separada a la mateixa
però
casa.
Però s'han de dur bé, eh?
Clar,
i allò
això
una olla,
requereix
una olla de caragols. Ojo, és a dir, la casa anidó de vegades funciona. Jo estic una setmana i després me'n vaig a casa tia Margalida i tu estàs una setmana i després vas a casa ton pare. Però què passa? Me deixes la cuina fet una merda. Me deixes la gelera buida. La roba sense rentar. Què passa? És a dir, aquestes normes de convivència...
No funcionen per tothom, clar.
S'han de dur bé, si és que si no se duen bé, rebenta i acabem en el jutjat de violència, seguríssima, a més. És trista. El panorama és negre, eh? És negre. Jo tinc clients que diuen, mira, he presentat 4 demandes executives fa un mes, lo normal era que me diguessin algo, no m'han dit ni el bon dia. No, però quan me'l pagaran? Doncs pues no ho sé. S'han ensenyat en judicis, a família no, però a altres jutjats d'aquí 2-3 anys... El meu amic Pep Perelló me diu, Carlos, aquesta llei l'ha feta qualcú que no té ni idea i no ha tropijat un jutjat mai. És com, m'entens? És així, eh?
Carlos, i com a advocat, molt d'anys ja d'experiència, darrerament tu notes que vengui gent a assessorar-se a l'hora de divorciar-se perquè després, quan veu el cost que suposarà, digui, m'ho repensaré?
No. No, a veure...
Un pic que venen i ja fan sa passa, que te consulten, és perquè ja ho tenen clar i ja les conseqüències
venen en el despatx.
Són igual.
Jo els hi cop la primera consulta, mos adaptam de vegades, perquè a mi me costa cobrar-li a una persona que s'aixeca a les 6 del matí per anar a una obra que cobra 1.800 euros cada mes amb vestres, me costa cobrar-li 2 o 3.000 euros de sa demanda de jutjat. El que passa és que li estàs arreglant sa vida. Ojo, això és un preu que tarda. Mos adaptam. Ara, venen sa primera visita, els hi cobres i els hi dius, li faré un pressupost i vostè després busca com pare i s'encontrar algo mejor, com deia aquell home. És a dir, has de mirar una mica la professionalitat, el que t'està jugant en el tema, però realment el tema, la gent no torna enrere per el tema econòmic, torna enrere per el tema de la vivenda.
Sí, això que separar-se val entre 2.000 i 3.000 euros.
Dependeix. És a dir, si és una separació amistosa és una manera, si hi ha una liquidació de rèmit econòmic i has de fer tot el tema de números i tal, és a dir, és una mica trajemida i tu vas a de tanta i els pagos també.
I més enllà, però, dels dobbers que pot suposar, dels cops que han de pagar, per exemple, l'advocat, sí, que mos du el tema, quines conseqüències, no sé si d'il·legals, pot tenir que una parella convisqui o se separi, però que no formalitzi el divorci?
Bueno, hi ha gent que se separi, se divorcia i viuen en el mateix puesto.
Sí, també.
Ojo, eh? Estan separats i divorciats, però això s'aguanta en gües. En gües. Però tant de dur bé. Un psicòleg ha d'entrar per allà per veure el tema. És a dir, estem... La base de la societat per ara és la família, o la família monoparental, i això és la base de la societat. Se romp, i se romp una de les bases, i has d'anar alerta, perquè realment és un greu problema.
I és un problema que m'imagino que has vist sobretot els darrers anys. No sí, sé si t'atreviries sí, a dir si fa sí, 5 anys d'això, d'ençà que va començar aquest boom de preus. Bueno, fa quant de temps que teniu sí, els advocats sí, aquest problema?
Després de la pandèmia.
O sigui, del 2020.
Sí, sí, realment. Tot ha canviat molt i la gent, ja t'he dit que... La gent, a més, perdona una expressió, li agrada molt barallar-se. És a dir, la gent, tenim una cultura, això és la meva idea, de la cultura del derecho. És a dir, jo tinc dret a una casa, jo tinc dret a que és amb mà. Va venir un client i em diu, jo tinc dret a una casa perquè la Constitució ho diu. Dic, la Constitució diu que tinc dret a que és amb mà. I no te'n saps crear una lota. M'entens? És a dir, que hi ha coses que tenen molt de dret i, clar, si el nivell de pleis aquí ha pujat una barbaritat. És al·lucinant. Jo no ho entenc, eh? Jo som vell ja, i m'agraden les coses antigues i tal, però realment un client ve en el despatx i vol sang i l'envia a Casca Parroc, que és una carnisseria que hi ha de barca meva. Però, si no, anem a negociar, perquè hi ha nins. És a dir, jo de vegades estic en el jutjat i els veig que s'estan variant i penso, el dia que se van conèixer, que van anar a un ball, a Besame Mucho, on sigui, el primer xesquet que van pegar, i ara s'estan aquí matant. M'entens? No, en sèrio, s'estan matant aquí al mig.
És que de Samós, odi, Carlos, hi ha un unça.
Claro,
un unça.
Claro, no. I diuen, cuando el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Claro. També, la gent també és molt immadura. Sí, necessita
Gervais
que
Gervais sabe mucho, Carles, que era molt fosc.
Sí,
i
sí.
Allà també hi havia com molta confusió. Les coses com són. No, però, clar, hi ha manera de tenir un bon divorci? Tu que ja n'has duit molts.
Hi
ha una bona fórmula?
Claro. Jo faig feina en psicòlegs. I faig feina amb astròlegs. Llavors ho vaig dir una vegada. Jo tinc un astròleg. És a dir...
M'explica això, que no,
no
ho entenc.
A veure, tu ets una persona...
Jo estic fascinat. Ja has captat absolutament la
nostra atenció.
Jo, a l'hora de separar-se, tinc un psicòleg i un astròleg. L'una en Marte, te dic que no convé perquè el jutge no te donarà sa casa.
Ben, Carles, explica.
No, a veure. És típic que una persona, dona, per exemple, que està pues, amb una separació traumàtica, a part de tot més, el tema de tu tens ADN d'un sa família, quan romp sa família, mamà perquè t'has ido con este, papà perquè estàs amb aquella senyora, els dies nits s'ofereixen perquè són esponges. I aquella persona té un problema, i vos puc assegurar que moltíssima gent, antes de venir a l'abogat, han anat a que li tirin ses cartes.
Però ho dius de bon de veres?
Sí. Han anat... la bruja peruja, on sigui, bueno, antes hi havia que ser, conec gent que li han anat a que li llegesquin. Claro, un astròleg és una altra història, és, te fa una revolució astral, te mira coses i t'explica i te pot ajudar a entendre el que t'està passant una mica i després...
Home, perquè estàs desesperat... Com a servei públic, una mica més enllà d'un astròleg o una bruja piruja, allò que recomanem... Si
una sessó,
necessita...
evidentment.
Si qualcú necessita fer teràpia, anar a un psicòleg.
No, vull dir que és de vegades, no puntualment.
Sí, no, ja. M'imagino que és un poc per...
Aquí el psicòleg entra amb una funció important, que l'abogat pot fer de psicòleg, perquè ja arriba un moment que tens el doctorat, però quan té anins, jo estic... Dependeix del contrari. Si tens un contrari, una persona humana, comprensiva, te diu, Carles, per què no anem a un psicòleg nombrat per tots dos? Perquè vegi a son pare, a sa mare, en els nins, en el col·legi, vagi a parar, i mos digui com ho hem de fer. Clar. Perfecte, perfecte. Que passa que en els plays, el psicòleg que se nombra, per insaculació, és la pericial per l'Institut de Medicina Legal. Un any o dos, de vegades.
I en un any pot passar moltíssimes coses.
Nosaltres,
en una parella
jo
que s'està rompent, evidentment.
Que tenim un plei, tenim el judici dia 21 d'abril, han nombrat a una psicòloga i està veient en els nins, etc. I ho intentarà fer una mediació, no, però dic, jo penso que això pot anar d'aquesta manera i t'orienta.
Carles, un consell per a aquelles parelles que estiguin en aquesta situació, que segur que me consta que són moltes, perquè els problemes amb l'accés a l'habitatge és una realitat molt tangible al nostre arxipèlag, i si a més t'estàs separant, un consell per poder fer-ho de la millor manera possible. Has parlat de la figura del psicòleg, de la figura del mediador, arribar a un acord, intentar lluitar per arribar a un bon acord, podria ser un bon punt de partida?
Dependeix de la situació.
Clar,
si ells dos no s'estimen, és una cosa. Si ell estima i ella no, és una altra. Si ella se n'ha anat amb una i ella amb una altra,
és
també.
És que no s'ho pot generalitzar,
dir,
clar.
Si la cosa està tranquil·la, pues, mira...
Se pot
fer. Depenent de la gent. Jo, de vegades, oblic en el meu client, li dic, mira, jo li diré coses que no li agradarà sentir, però això és així. Si vostè vol viure bé, vol dormir bé, se'n vol anar de vacacions i vol tenir una vida tranquil·la, li costarà una mica més lo dels nins i tal, però pot firmar. Ara, si vostè vol, perquè no sé què... De vegades me diu, jo no jutjar li diré que el meu home o la meva dona és una natal tal, i el jutjar li importa un bledo.
Clar.
Si la seva dona se pot penjar amb un equip de futbol, sempre que no ho faci davant els nins, perdoni. Clar. És a dir, però... coses així. Dependeix de... Els matrimonis són... Jo dic una frase que és una mica racista, que pareixen com els xinos i no n'hi ha cap d'igual. És a dir, tots, no apareixen, no, tots són diferents. Tenen un denominador comú, que és matrimoni, casa, hipoteca i fills. Però després hi ha aquesta personalitat de cada un.
Oh, no és la millor comparativa, la que ha fet.
No.
Per dir que
mos pareixen iguals, però no són iguals. Vale.
En tot cas, cada cas és un món, és un tema molt delicat, el tema dels divorcis, i sobretot quan hi ha problemes d'hipoteques, d'accés a l'habitatge, i per descomptat, quan parlem de famílies amb fills, la situació s'agreuja i molt. Carles, tot un plaer, com sempre, tenir-te en aquest programa. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, i perdoneu-vos, és veritat que he dit de tant en quant, però bueno, és així, les coses... No, el client el que han de fer és pensar en son nins. Ja està.
Evidentment. I tenir empatia, perquè al final és qui ho pateix nins, de forma nins, molt més, nins, molt més directa. Carlos Roig, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
11 i 28, una petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una i parlarem d'un interessant vincle, en aquest cas, a tota la gent que s'estima més fer manualitats per evitar fer scrolling, estar mirant pantalles tot el temps, i doncs sembla que les manualitats entren en auge. Tot d'una vos ho contam.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Foi un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli, cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
El mòbil ha colonitzat les nostres vides, això és vera, és una realitat que se pot assumir. Mos passar molt de temps fent scroll, passant pantalles sense aturar, mirant el telèfon quasi per inèrcia, no? Ja no saps si estàs mirant hores, si t'ha entrat un WhatsApp, i acabam el dia en la sensació d'haver perdut el temps, sobretot si tens comptabilitzat, Joana, les hores, no? Que a vegades hi ha aplicacions que
sí, que a vegades fa por.
Exactament.
Han mirat 7 hores el mòbil, terrible. Ostres. Però bé, cada vegada també hem de dir que hi ha més gent que intenta posar-hi aturar, i no en aquesta tendència, en aquesta pràctica, i ho fan d'una manera inesperada, teixint, pintant o recuperant activitats manuals. No és només una moda, és una resposta al cansament digital que molts tenim, a l'estrès i també a la dificultat de concentrar-se en alguna cosa que no sigui una pantalla.
I nosaltres de tot això en volem parlar amb Eva Cano, de l'associació Creativa, que ja tenim aquí. Com estàs, Eva?
Buenos días.
I també amb el psicòleg Daniel Frau, aquí tenim en connexió. Daniel, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Encantats de saludar-te. Començaré per Eva, que la tinc aquí de vora. I te volia demanar, Eva, com neix aquest interès per teixir o per pintar, aquesta febre que ha arribat ara? No sé si tu te l'esperaves. Si tu ja com a professional del sector ja ho intuïes i deies aquí hi ha futur, o si t'ha sorprès tant com a mi, per exemple.
La verdad es que estos últimos años es cuanto más demanda tenemos. Y es verdad que estaba enfocado en público, a lo mejor de los padres, buscando actividades extraescolares para niños, pero vemos que cada vez más jóvenes están acudiendo por necesidad. Porque les cuesta estar centrados, les cuesta poner foco, terminar algo. Necesitan un input muy rápido por el tema del scroll, de las pantallas, como una necesidad muy rápida de tener resultados rápidos y el estar conectados tejiendo o pintando. Les facilita el llevar un hilo conductor de algo y estar conectados por lo menos 2 horitas
parlar mi no d'una moda, sinó com una, com una tendència, no? D'intentar recuperar aquest moment de pau, perquè molta de ja li dona pau, i de centrar-se en una cosa, no? I fer coses en ses mans, que a vegades també ho hem oblidat, que en ses mans poden fer moltes coses.
Cierto, la conexión manos-mente es muy poderosa. Esto ya lo hacían nuestras abuelas, son nuestros ancestros. Y se está intentando recuperar de alguna manera, de volver a estar conectados y ver los resultados. Es que no es solo el estar creando, es el proceso, el disfrute i la comunitat que se genera.
Jo no sé si, Daniel, vostès han recomanat a alguns dels pacients que realitzin tasques manuals per evitar o per gestionar millor l'estrès o per gestionar també una addicció a les pantalles, i també des de les consultes han notat aquesta importància de derivar a les tasques manuals.
I de realment així de forma directa no ho fem, és a dir, no és que facem recomanacions terapèutiques com per fer activitats sense mans, però sí que ens trobem amb moltes persones que moltes vegades quan els hem de demanar certes tasques que sí que estan més orientades a la intervenció que fem aquí a consulta, li demanem moltes vegades sobretot el tema d'escriure a mà, quan són escriure pensaments o escriure certes coses que són necessaris per ells. I ens trobem que quan tornen a consulta la pròxima vegada ho han fet amb el mòbil o amb l'ordinador. I és molt important tenir en compte que hi ha molts estudis que el que ens diuen és que quan nosaltres feim algo a través d'un pensament, però després li poden separar psicomotriu, és a dir, d'un moviment, ja siguin ses mans o sigui simplement també a través d'un esport, els nostres pensaments canvien i se processen d'una forma molt diferent. Aleshores, cada vegada els psicòlegs sí que ens veiem més centrats en tenir que insistir en certes pautes que les persones les han de fer no a través del mòbil, no a través de l'ordinador, sinó a través del seu dia a dia, ja sigui escrivint o fent alguna cosa en les seves pròpies mans.
Boli en mà, idò. Torna a tocar, no?, agafar el boli i escriure els llapis.
En aquest sentit,
de fet...
No, Daniel, també li volia demanar a Eva, i t'ho demano primer a tu, també, a part de tenir el cap ocupat, les mans ocupades, clar, per evitar la tentació d'estar enganxats en el mòbil tot el dia, també hi ha un punt de socialitzar, de tornar, no només de reconnectar amb els mateixos, sinó de reconnectar-se amb l'activitat, tornar a parlar més de mitja hora seguida, sense que qualcú faci que mira sort en el mòbil, quan en realitat vigila les notificacions d'Instagram.
Clar, això també el que succeeix avui en dia és que sobretot la gent jove, però també cada vegada les persones de mitjana edat o les persones més grans, la majoria de relacions socials que ja tenim les tenim de forma més virtuals, perquè el nostre dia a dia és més frenètic i és molt més complicat trobar moments per trobar-se en persona. Què passa? Que quan això cada vegada s'està, diguem, anant a més, no?, que cada vegada aquestes relacions són més virtuals, quan després tenim l'oportunitat de poder tenir un cara a cara i poder estar amb persones a la vegada fent alguna cosa, aleshores això es valora molt més. De fet, el fet que hi hagi un augment de relacions virtuals d'aquest tipus a la vegada està associat a una sensació més gran de soledat entre la gent. I aleshores cada vegada té més importància poder reunir-se i fer coses junts, com fan les nostres padrines, que això ho deia molt bé abans Neva. Aquestes activitats on finalment la gent fa una mica de barri o fa una miqueta d'entorn social i de xarxa social.
Que en aquest sentit té pas allò que t'ho van dir els usuaris dels teus tallers, no només he aconseguit deixar el mòbil de banda, sinó també crear una petita comunitat, encara que després no la vegis en sortir del taller, però estan persones, que sembla que mos n'hem oblidat una mica, ara vivim com molt isolats, arribes a casa, no, és que està tot el dia en gent, vull estar tot... Això em rebenta. Vull estar tot sol, que ningú m'aixerri, però mem, és que ser humà és eminentment social, i a tallers com esteu és una molt bona manera de passar-ho en pràctica.
Cierto, la verdad es que se generan hasta nuevas amistades porque tienen una afinidad en común y durante, mientras hacen su labor, pueden estar comunicándose y salen un poquito de esa soledad. Y ese lenguaje no verbal, como digo yo, a través de una pantalla no ves realmente cómo transmite la emoción esa persona. Estando en la cercanía es como, bueno, el psicólogo supongo que me lo apoyará en ese sentido. Es un lenguaje más directo, ¿no? De cómo expresa, cómo mira, cómo se coloca en la silla, entonces eso te dice mucho ya de una persona, ¿no? En cambio, digitalmente desaparece todo esto.
Eva, i des que molt de pares acudeixen a tu per intentar ajudar els seus infants a centrar-se, a concentrar-se, a acabar una tasca, no? Però me demanen també si els pares no també hauríem de fer aquest exercici de venir i de teixir una
plegats,
mica.
Que crec que també...
O venir plegats, sí, perquè sobretot que com que veiem molt, com que els nostres fills miren molt la pantalla i ho volem evitar, però no són conscients del tot que nosaltres també ho feim, no? I que també per ventura necessitava una revisió.
Sí, somos el ejemplo para ellos, es cierto. Y nosotros en el taller tenemos muchas actividades en común, que vienen en familia, y la verdad es un momento de conexión, y de incluso los niños y los adolescentes, les es más fácil comunicarse con los padres cuando no miran directamente a los ojos, cuando están haciendo algo con las manos, confiesan más cosas, están como más abiertos a dialogar que teniendo una conversación así directa en las clases de pintura y de crochet. Nos sorprendemos de lo que los niños se abren hacia las profesoras y lo que les comentan. Es decir, es un momento de soltarse, de liberación.
Bueno, de retrobar-se amb un mateix, perquè sí. Estàs pausat, estàs tranquil, que per cert, quines tasques pots fer amb les mans, perquè la gent també pugui conèixer el gran ventall de manualitats que existeixen, perquè no tothom se li dona bé es punt i tal vegada se li dona bé una altra activitat que va més amb ell o que té més manya per fer-la, però què se pot arribar a fer?
Yo creo que la gente no sabe los potenciales ocultos que tienen hasta que empiezan a probar una técnica, porque hay muchísimas cosas. La gente ya se reniega al principio y dice, bueno, yo no soy capaz de tejer o de pintar.
Eso
o de
va
estar
molt
conectado.
Més enllà del punt de creu de tota
sí,
la vida.
Sí, sí, es decir, el hacer el crochet, el punto,
per exemple,
la costura, la pintura, la cerámica. Hay muchas técnicas, ahora que están como muy en tendencia, decorar con resinas, decoración del hogar. Es que hay muchísimas técnicas que aportan valor al estar conectados, presentes, disfrutar del proceso y luego presumir de lo que has hecho con tus propias manos.
Perquè tu ja vas entrar dins l'univers de les taules fetes amb epoxi, que ara tothom sí. se fa una taula, agafa quatre copinyes.
Estàs super al dia,
No, és que... Sí. És, malauradament, ets l'algoritme. Vaig veure un vídeo d'aquests i ara, com si jo fos fuster, i ara tot el dia me surten per fer la meva... I és com addictiu, perquè vols una taula, hi ha gent que se fa una marina, gent que fa fotos, gent que guarda records de nin, i després els tapen com en resina,
sí, sí.
I això passa a ser una taula. Hem entrat ja en aquest univers, vull creure que no.
Sí, sí, bueno, sí. Nosotros resinas hace años ya que estamos dando, y la verdad es que se llenan los talleres. Anunciar uno de ellos y les encanta este tipo de técnica. Es algo como muy, bueno, sí, de poder, sí, diferente de poder... como es un plástico realmente, se queda rígido, pues haces cualquier tipo de obra. Nosotros hacemos mucho que son marinas, el efecto del mar, queda muy chulo.
Home, és que...
I Marta, només una curiositat, quantes hores hauria d'invertir jo per poder fer-me una jiqueta com la teva? Ho dic perquè estic fascinat amb aquesta màniga fanal que d'un Eva, perquè du per als oients de ràdio.
A les seves xarxes socials ha publicat que és patronatge i sóc incapaç d'entendre res, que sempre a vegades vos posarem els patronatges
d'aquesta jiqueta. Per als oients de ràdio, Eva d'un jersey preciós.
No, no és una jiqueta.
Una jiqueta, exactament.
Té un nom, a més.
Feta
sí,
per ella.
Sí, esto es técnica de crochet, sí.
Però...
Sí. El nombre del patrón, sí. Bueno, sí, este no tiene patrón, lo que nosotros tenemos otros diseños, que lo tenemos en la web, en la que la gente puede descargarse el patrón y tejerlo. Si no tienes nociones, tienes que venir a clases,
claro.
Obviamente. Pero la lectura de patrones, aprender a leer patrones.
I una vegada que començam a intentar... Primer, fer la reflexió. I dir, evidentment, passar massa hores aferrats al mòbil, fent scroll, necessitem estar en contacte amb altres activitats, com, per exemple, activitats manuals. Quan, Daniel, començam a notar els beneficis? Això és immediat? Això realment repercuteix de forma tan directa?
I doncs, els beneficis se poden notar des de la primera vegada que es prova, no? Perquè el fet de només tenir l'atenció ja centrada en una activitat sense estar desviant constantment la nostra atenció amb notificacions que ens arribin o amb altra informació, això des del primer moment ens fa notar que estem molt més tranquils, molt més centrats, no? I amb una sensació també major de control de lo que estem fent, no? I finalment, després d'una activitat, basta que en un dia només es faci això. Quan un ha acabat, té la sensació de que aquell temps que ha utilitzat l'ha utilitzat amb algo concret i que ha estat productiu. En canvi, quantes vegades ens passam molt de temps davant el mòbil fent scroll, no? I llegint tot tipus d'informació o rebent tot tipus d'informació, però quan ha acabat aquest procés, si ho pensam seriosament, tenim la sensació de que no hem fet res.
No, no, és que és una sensació, a més, molt frustrant, perquè dius, i per què? I per què? I a més, que passa volant el temps, eh? I de sobte te n'adones i han passat 15 minuts i tu has estat mirant recetes que mai faràs. O sigui que és veritat
quan
que...
Quan haguessis pogut utilitzar aquest temps rellegint Anna Karenina, per exemple.
I doncs sí, que molt més productiu.
Això sempre és un temps ben utilitzat.
Alumnes de tot tipus, de totes les edats, no sé si hi ha més dones que homes, més...
La verdad es que destaca más las mujeres.
Sí, sempre dones la primera passa, no?
O sorpresa.
Sí, pero bueno, vienen hombres también, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Y es curioso porque cada vez estamos haciendo también más actividades en común. Organizamos despedidas de soltera creativas. Es decir, están viniendo a talleres de arte y vino, que está ahora como muy en tendencia. Y bueno, estás tomando una copa de vino, estás aprendiendo a pintar, te llevas una obra y es una... despedida de soltera diferente a los hacientes. Alternativa, por ejemplo. O plan de amigas o amigos. Es decir, los hombres es verdad que nos cuesta traerlos, pero tenemos alumnos que vienen a costura, vienen a pintura, vienen a tejer. Están llegando poco a poco, pero están llegando.
La reflexió...
Han passat dels bois a un comiat creatiu de vino i arte.
Adaptat al temps que corren.
Sí, sí.
Reflexió final. Agafeu el mòbil, cercau l'aplicació. Temps utilitzat, emprat en el dia a dia. Quan vos dona se'n surt, no? I vegeu que realment són moltes hores que feim scroll i que dedicam en aquestes petites pantalles, tal vegada hem de donar-se passa i dedicar-ho o transformar-ho en un altre tipus d'activitats com les manuals, perquè sí. Hi ha molt de beneficis en aquest sentit. Eva, mos ha agradat molt conèixer de prop el que és un món, que tant de bo, mos poguéssim endinsar una mica una més. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Igual per en Daniel, com a psicòleg. Si els beneficis, com has dit, Daniel, se noten just en les primeres hores, jo crec que ho haurem de començar a provar des de ja. Moltíssimes gràcies, Daniel.
Gràcies a vosaltres.
Són les 11:44. Fem una petita pausa i continuem tot d'una.
El dia amb Marta Grau. TV3 Ràdio és diversió.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En els meus pares.
A la meva padrina. Dari cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Per Pasco, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes amosos, curiositats i bona música.
Reproducció. Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià. De dilluns a divendres a les 9, el dia, IB3 Ràdio.
I 46. És vera que la Setmana Santa sempre és un bon temps per viatjar, però a vegades no coneixem realment ni tan sols el patrimoni natural de les nostres illes. Així que avui és una gran oportunitat. Clara i Mami, bon dia.
I de ser una oportunitat meravellosa, si teniu pensat venir a Menorca, i si sou a Menorca aquests dies o bé els propers mesos, us hem d'explicar la història de les Salines de la Concepció Sal de Menorca, perquè demà, dia 1 d'abril, inicien la tercera temporada de visites, tornaran a obrir les seves portes en el patrimoni natural a tots els que vulguin descobrir com és la història i la tradició d'aquestes salines situades al fons de la badia de Fornells. Sens dubte, una experiència meravellosa pel seu paisatge, la seva biodiversitat i la peculiaritat del patrimoni miner de Menorca. Ens acompanyen a Laura Ruiz, directora de Sal Menorca. Com estàs, Laura?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Bueno, tot a punt. Mos porta aquí un poquet de la sal de Menorca que fan ara mateix de ses salines, que els nostres espectadors d'IB3 Televisió poden veure, i els nostres oients els hi explicam, que són meravelloses. Quatre tipus de sal, de flor de sal que feis a les salines. Com és aquest projecte?
Sí, a veure, és un projecte molt, molt enriquidor, perquè de fet s'ha tornat el patrimoni saliner i miner a Silla de Menorca, que hi era des de 1853, les Salines de la Concepció, però des de fa el 23 que hem tornat a reprendre aquest projecte. Tot, com ja pots veure, amb un concepte i amb una forma molt sostenible per intentar que tot tingui molta coherència en el que estem fent i amb l'entorn de Silla. I com bé comentaves, tenim quatre tipus de flor de sal, la natural, que seria la que directament es traiem quan les condicions meteorològiques ens ho permeten, la secam amb es vent, en la tramuntana nostra de la badia de Fornells, i directament la posant dins les capsetes, vull dir, intentant que hi hagi menys plàstic possible, perquè lluitam tot el dia contra els plàstics, així que no seria molt coherent.
Són capsetes de cartró, blanques, amb el vostre logo, sí, depenent del color. Tenim la flor de sal natural, correcte, però n'hi ha d'altres.
Sí, hem fet tres mescles. No volem fer moltíssimes quantitats, perquè creiem que també és un poc a lliure elecció, no? Vull dir, en el moment que t'enamores d'emprar la flor de sal, ets tu el qui vas jugant dins la cuina, igual que també tots els xefs i ses cuiners i cuineres, ells van triant ses mescles. Però hem fet unes petites mescles, com seria aquesta, que és la picant, la coent, que du cayena i pebre negre, aquesta així amb unes gambetes vermelles de Menorca o de Palamós.
Meravellosa.
Serien fantàstiques, també. I després tindríem la d'herbes menorquina, aquesta és una família de ferreries, que ells recullen artesanalment romaní i orenga, i fem aquesta mescla així més fresqueta, més mediterrània, molt fàcil, i una fumada, una que la fumam amb fum fred, per poder que no sigui tan carbonitzada, i li dones puntet aquest. Els xefs els està agradant molt pel fet de que tu, per exemple, te'n fas una carn amb gas i li poses aquesta sal i sembla que l'has fet amb el fum de llenya.
Amb carbó, correcte, o amb sa llenya, no?
Correcte.
Tot això que feis, aquest producte tan fantàstic, s'ofereixen a ses visites guiades que tornen a arrencar, correcte, demà, i durant sa visita els visitants poden conèixer tot el procés artesanal d'aquesta recol·lecció de sa flor de sal, de la sal marina verge de Menorca, i conèixer l'ofici de saliner tradicional, que també l'estàs recuperant.
Així és, així és. Vull dir, tenim na Celi, la nostra salinera, que realment està aprenent i disfrutant molt d'escoltar, no? D'escoltar el vent, de veure la mà, de veure els animals, de tot el que intervé dintre d'aquest ecosistema, que mos permet que quan el sol ha escalfat l'aigua de forma natural i el vent ha evaporat aquesta aigua, pues es produeixi aquesta sal marina verge i natural. T'hem dit abans, perdó, xerraven de la flor de sal i la sal marina verge, que seria la sal amb una densitat diferent que mos permet cuinar. La gran importància que tenen aquestes sals és que mantenen minerals, és a dir, tenim un costum d'emprar sals amb escames, però l'importància de que no sigui una sal industrial és aquesta, que són sals més saludables perquè tindran tots els minerals que amb aquest procés natural mantenen, no?
I com és recollir aquesta flor de sal d'aquest ofici tradicional? Ha de ser moments molt màgics, no? Els que estàs en contacte amb la naturalesa i té la seva cura d'aquest moment, no? D'extraure, de tenir aquesta flor de sal perquè conservi totes les seves propietats.
Correcte, realment és preciós, vull dir, per això començant les visites guiades ara demà és el dia d'enganar a Menorca, però no enganam, vull dir, certament demà comencen les visites guiades, perquè volem que la gent ho vegi, no? Hi ha diferents processos, evidentment la flor de sal no es cuirà fins a finals de maig, més o manco, si podem, però realment veus el procés en què la salinera doncs, manté les peces de marès, fa que l'aigua vagi borinant de amb gravetat, de forma lenta i tranquil·la, i que comenci a agafar el grau de temperatura, i per això volem, i també vull dir ara mateix, hi ha els flamencs, que són els que viuen en aquest entorn màgic, i totes les aus que viuen en mons salats i marins, que tots estan per allà disfrutant d'aquest moment. Per qual fem unes visites guiades molt petites, molt reduïdes, només de 30 persones, pel fet de que puguem conviure i no molestar en aquest entorn. Val? Vull dir, tenint la sort de poder disfrutar diàriament. Això, per exemple, ara, aquests dies de tramuntana intensa, veus tota la bocana de fornells amb tota l'espuma de la mà, però després, ara, per exemple, ahir que vespre va fer un capvespre fantàstic.
Meravellós.
El sol estava vermell, rugent, de sa tramuntana que avui ha tornat a venir. I, clar, cada dia és com un moment màgic, no? I queda molt bé dir-ho, però no és perquè estiguem ara en aquest moment amb vosaltres contant això, sinó perquè és així, saps? Vull dir, és un entorn natural que està reconstruït, recuperat d'una forma mimada com es feia antigament, vull dir, les coses es fan bé a poc i amb bones, no? I la veritat que això ens permet que nosaltres ho disfrutem moltíssim, l'equipet que estem allà, i a part també la gent que ve, vull dir, és patrimoni de Silla de Menorca, és patrimoni mariner, és patrimoni saliner, i allà està perquè el disfruteu.
Unes salines, les salines de la Concepció, que són des de l'any 1853, però Valtros és la tercera temporada que obriu. Perquè aquí darrere hi ha tot un projecte de recuperació de fa uns 3-4 anys, que vau acabar, però a més doble recuperació, perquè en la primera temporada vau tenir la dana que us va afectar i que vau haver de tornar a fer un esforç per tal de que la flor de la sal avui la tornem a tenir aquí.
Correcte, sí, Abam, realment és el que dius, en el moment que les condicions meteorològiques afecten i són les que dominen, depenem totalment de cada any és un nou moment, no? Per exemple, el que deies tu, fa 2 anys la dana, dia 15 d'agost, ens va deixar les salines ennegades. Per sort, es van recuperar i estan en actiu una altra vegada. L'any passat va ser un estiu molt humit, per la qual cosa van fer inclús menys, van recollir menys flor de sal que l'any anterior. Enguany, esperant que sigui un any sequet, tranquil·let, i que ens permeti poder treure flor de sal, i farem una collita, esperant fer una collita, la primera collita de sal marina verge des de que va passar la dana, que encara no ho hem pogut fer.
Mira, la sal verge.
Sí.
Perquè ara en quin moment estem? Quan es recull la flor de sal? Estem ara amb una tramuntana forta, que això us asseca, suposo que us va bé, eh?
Clar.
O és massa forta.
És massa forta.
Sa d'avui és massa.
Sí, ara avui és massa forta i també el sol encara no ha escalfat prou ses basses, allà on es produirà. Per la qual ara estem en el començament, ara és despertar, no? Aquesta primavera també paral·lela a les salines de la Concepció, a la sal de Menorca. A on Nacelis, la nostra salinera, comença a obrir comportes perquè entri l'aigua de sa badia de la mà, reposi dins la zona de Nafreda, que seria sa bassa allà on hi ha totes ses aus i on és allà on hi ha molta més vida, i comença a escalfar, agafant una mica de temperatura. Per després ja, cap al mes de maig, començarem a abrir les comportes de dintre les salines i ja començarem a filtrar cap als cristal·litzadors, esperant que a finals de maig puguem cuir les primeres cuites de flor de sal.
I doncs esperem que al maig pugueu cuir les primeres flors de sal i que demà pugueu acollir les primeres visites
Correcte.
De la temporada, portes obertes, portes simbòlicament, per canallada, portes al mig de la naturalesa, poca porta hi ha.
Hi ha un parell de barreres seques,
un parell de barreres
seques.
I doncs, Laura, que tingueu una temporada meravellosa, que la climatologia vos acompanyi en aquesta nova temporada també de recol·lecció de la flor de sal i de la sal marina, i que tots aquells que vulguin venir, teniu tota la informació avui en dia, xarxes socials i la pàgina web, allà podeu trobar a Laura i a tot l'equip de la Sal de Menorca, amb aquesta bona alegria i aquesta riella característica de tota la gent que fa feina pel camp i per la naturalesa i el patrimoni de Menorca. Gràcies, Laura.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu. I ja ho sabeu, Marta, si no coneixeu ses salines, a partir de demà és una excursió que no us podeu perdre, tant de Mallorca com de la resta de les Illes Balears.
Tota la raó, i hem compartit algunes imatges i és veritat que és un lloc espectacular. Moltíssimes gràcies, Clara, i també per Laura. Nosaltres ara, 11:56, tot d'una repassada amb l'actualitat esportiva. Company, Toni Fuster.
Hola,
bon dia.
Bon dia, Marta.
Repassa aquest dimarts, que té un poc de tot, perquè ve ben carregat.
I sí, sobretot perquè tenim futbol sala avui a partir de les 7:30 al Palau d'Esport de Sant Moix, el Palma Futsal, que rebrà la visita del Barça, un partit d'una jornada que en el seu dia no se va poder disputar i que es jugarà avui vespre. Hi haurà un ple de gom a gom al Palau d'Esport de Sant Moix, ja no queden pràcticament entrades. Un partit que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 7:30. El Palma Futsal, que després d'un mes i mig intentarà espantar un poquet, no? Ho poden dir així, aquests fantasmes, que no ha anat gent bé, la cosa, entre Copa d'Espanya i Lliga, el resultat no han acabat de ser bons, per tant, veurem si tornen les sensacions bones i, per què no, una victòria avui faria que aquests dos mesos que queden per davant encara disputar una Champions i també el que resta de Lliga, que queda encara tot un playoff, veurem si ho poden fer bé. I d'altra banda, tenim també avui la selecció d'en Vedran Muric, que és Kosovo, que quan falti un quart per la 9 del vespre cerca la classificació. Avui jugaran contra Turquia, si guanya Kosovo, i estarà en el Mundial. Aspirat a Muric, que era el màxim goleador Real Mallorca, i era un dels que, diguem així, abandera un poquet aquesta selecció. Per tant, Kosovo, que juga contra Turquia, i un quart més tard, Espanya, a Cornellà, l'estadi de Cornellà, camp de l'Espanyol, jugarà el segon partit amistós contra Egipte. Això pel que fa a la selecció. I una punta del Mallorca, falten els internacionals, avui hi ha hagut entrenament, preparen el partit de dissabte contra el Real Madrid. La bona notícia és que tant Asano com Kumbula ja s'entrenen amb el grup de fa un dia, també, avui ja s'han pogut veure, falten, com dic, els internacionals i també es porten Lucas Bergström, per tant m'imagino ja que demà es vendrà un pot jugar, però suposo que dijous ja podrà tenir Martín de Michelis a tothom disponible per aquest partidàs que viurem dissabte, per cert 6 hores de ràdio esportiva en directe des de les 2 fins a les 8 en aquest especial Mallorca-Real Madrid.
Pues escoltam tot d'una. També a Clara i a mi per acabar amb els darrers apunt del programa El Dia, Menorca. Bon dia de nou.
I de bon dia de nou. Avui parlarem amb Monsenyor Gerard Villalonga, bisbe de Menorca, de les cerimònies, processons i actes d'aquests dies de Setmana Santa i del significat que tenen per a la comunitat cristiana. Ens acompanyarà després a l'estudi na Martina Alibés, community manager des Menorca Rugby. Us contarà sobre el viatge que acaben de fer a Grècia com a primer intercanvi internacional del club dins el projecte europeu Frides, que fa feina en temes d'inclusió i esports. És dimarts, per tant, saludarem el genealogista del programa i avui estrenarem un dels singles del nou disc de Ses Bísties de Montgofre, producte local en primícia, perquè el disc surt el 3 d'abril i avui nosaltres n'escoltarem ja un petit bocinet.
Llavors escoltam tot d'una, també el Dia Mallorca, en Jaume Noguera, amb un poc de tot.
Efectivament, un poc de tot, t'ho has dit. Per exemple, parlarem amb Càritas, que ajuden a preparar els immigrants. Molt important. Per aventura, el tema que més m'interessa personalment avui.
Sobretot una gran aposta solidària. Llavors, escoltem d'aquí uns instants notícies i demà més. Sí.